12:20 en Canarias. Ahora su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 12:45 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. S'ha dit ja tot, s'ha explicat tot, s'ha deixat clara la fotografia d'un personatge que ja era llegenda i ara ja és eternitat, en tot cas. Em refereixo a Pepe Domingo Castaño. Jo arribo tard a l'hora de dir aquestes coses, perquè ja tots els meus companys, a totes les hores, ho han dit. S'han rebut totes les mostres de carinyo. Però no volia, encara que igual em faig una mica pesat amb tot el que s'ha dit, però no volia que nosaltres, Herrera, COPE Catalunya i Andorra, COPE Catalunya i Andorra, no tingués el seu petit gra de sorra i el seu petit homenatge, les seves paraules. Pepe Domingo Castaño és una d'aquestes llegendes de la ràdio, una d'aquestes persones que ha innovat en la forma de transmetre, la forma de comunicar, la forma de dir, la forma de fer les coses. Pepe Domingo marxa la llegenda perquè es quedi l'eternitat. Es va presentar el seu llibre i em quedo de tot aquell, de tot allò, em quedo amb una frase que ens va dir aquest estudi.
Los que han luchado por algo, ahí se verán identificados y ven que cuando luchas y crees de verdad que lo que estás haciendo es lo que tienes que hacer, al final siempre, si vales, lo consigues. Si no vales, puedes tardar mucho y a lo peor no lo consigues, pero si vales, lo consigues. Y luego, a ver que en los momentos claves de tu vida o de la vida del que lo lea, déjate llevar siempre, como me he dejado llevar yo, por el corazón, en lugar de por la cabeza. Si yo no me dejo llevar por el corazón, hoy no estaría en COPE, hoy seguiría al nacer, seguiría siendo feliz, seguramente, pero luego no tan feliz como estoy ahora.
És un moment que deixava aquesta frase del seu llibre, d'una reflexió, una pregunta que li feia aquest estudi, i deixa entreveure tot el que allà darrere hi havia. Se'n va una llegenda, queda una eternitat, però sobretot, i davant de tot, ens deixa una bona persona, que és el que és i era Pepe Domingo Castaño. Això és Herrera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Benvinguts. I com tenim el temps? El temps, les temperatures baixaran moderadament, excepte litoral i prelitoral, que més o menys es mantindran. I si parlem de pluja, doncs esperem possiblement alguna gota al final de la tarda cap al Pirineu Occidental, cap a la Vall d'Aran. Alguna gota, si cau, la resta absolutament res. Possiblement demà dimarts sí que haurem d'esperar i haurem de veure per on van les coses, perquè sí que podem esperar pluja ja cap al sud, cap a Terres de l'Ebre, parlo del Montsià, per exemple, per tota aquella zona hi ha una alerta possible per pujada de ruixats importants al Montsià i acumulació d'aigua. Això serà cap a la tarda de demà dimarts 19. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Doncs connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia. Doncs, a veure, la circulació a aquesta hora, en general, acostuma a ser més tranquil·la, si més no pel que fa a volum de trànsit. Ara mateix no tenim massa vies que presentin aturades. Sí que és cert que la ronda litoral hi ha un petit tram de retencions a les zones de Gran Via, en sentit Besòs, i també que el primer tram de la ronda de dalt, entre el Nus i Trinitat, en sentit Llobregat, també va aturat en sentit Llobregat, aquí per una possible incidència. En tot cas, a la resta, de moment, únicament hem de parlar, a banda d'aquests punts de retenció, de punts afectats per obres. Seria el cas aquest matí, un matí més, vaja, a la C-17, a l'altura de Malla, en sentit Ripoll, i d'altra banda, l'autopista P7, queda un petit tram de retencions a l'altura de Vandellòs, en sentit Amposta. És tot, molt bon dia.
Bon dia, gràcies, Eduard.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La luna llena sobre París ha transformado en un...
hi ha versions que no fan justícia al tema original. Hi ha versions que possiblement milloren. Aquesta de un Lobo Hombre en París de la Unió no sé si li fa justícia al tema original. Però bé, no parlem de música, parlem d'una altra qüestió que és un vici. La música és un vici també, però menjar també. A vegades es converteix en vici i sobretot hàbits de consum. Els hàbits de consum ens marquen, evolucionen. Potser millor, potser pitjor, és igual. El cas és que el ventall s'amplia i pots escollir cap on anar, no? Bé, parlem de les aplicacions que tenim tots al mòbil o que podem descarregar per demanar menjar. És un sector amb un canvi radical de consum. La restauració, aquest augment de comandes per menjar a domicili es consolida i té dos efectes, el del propi local de restauració i pels treballadors del sector. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Abans de tot, jo crec que la versió original sempre és la versió original de qualsevol tema.
En aquest cas sí, en aquest cas concret, de forma aguda, possiblement.
La versió original, ja sigui una pel·lícula, ja sigui la primera vegada que es fa, a vegades se fan allò, no, de remax, no? Però jo crec que la versió original sempre, sí, sempre té el seu encant.
Bé, quan parlem de xifres de la restauració i aquest canvi de comandes, de canvis d'hàbits, en tot cas, de quines xifres estem parlant i quins efectes tenen, Sergi?
Mira, són espectaculars. Aquí sí que hi ha un abans i després del març del 2020, l'època de confinament, que la tenim molt llunyana, afortunadament, perquè van ser un període molt i molt dur per tothom, però que ha canviat diversos àmbits de sectors, no? I en aquest cas l'augment és impressionant. Segons dades de NPC Group, un 80% sobre els nivells prepandèmics d'augment del servei a domicili de menjar. Un 80%. Concretament, aquest grup estima que hi ha a Espanya 400 milions d'enviament durant l'any de menjar. El 70% dels residents, especialment a ciutats mitjanes i grans, demanen menjar a casa. Un 48% ho fa una vegada al mes i un 22% com a mínim una vegada a la setmana. Això tot provocarà i ja està provocant canvis amb el sector. Hi ha veus autoritzades que anuncien que el restaurant que no faci en aquest cas una bona situació del menjar a domicili tindrà poc futur, perquè la competència en aquest cas tindrà moltíssimes més solucions i el podrà enfonsar. Per què? Més vendes, més competitivitat, i aleshores fins i tot ho podrà fer més barat que no passi el que no ho faci. I també l'altra situació és que especialment amb els restaurants, que també evidentment ho has de treballar al local, quedarà ja com un lloc per a socialitzar, com un tema ja evidentment d'importància, de vaig aquell dia al restaurant, faig la comanda prèvia, però d'aquell restaurant que m'agrada, igual durant 2 o 3 dies he demanat a casa un diumenge a la tarda que em portin el menjar, que serà la clau doncs del restaurant, sobretot el que pugui fer des de la seva cuina i amb el repartidor suportar-lo a tots els domicilis.
Bé, parlem, per exemple, perquè hi ha una cosa que va agafada de la mà de tot això, que és la llei Rider, no, els treballadors, en aquest cas. De fet, la llei Rider de l'agost del 2021, en principi, ha millorat la situació dels treballadors.
Bueno, en principi, fa 2 anys. És a dir, aquest mes d'agost se complien 2 anys de la llei Rider i la majoria de treballadors diuen que no ha solucionat res. Què deia la llei Rider? Doncs que s'havia de deixar la categoria de fals autònom per passar doncs a una categoria d'assalariat al treballador i millorar les seves condicions laborals. Això significava per les grans empreses un increment del 30% dels costos. Però què és el que està passant a la pràctica? Primer, les empreses que estan complint amb la llei no estan trobant treballadors perquè molts volen continuar sent autònoms i, per tant, doncs, es troben amb aquesta dificultat de trobar treballadors. I hi ha una plataforma que treballa, doncs, de la mateixa manera amb aquesta categoria del autònom, és molt coneguda ja, Glovo, que acumula, això sí, més de 200 milions d'euros en sancions, segons algunes fonts, que totes estan recorregudes i que, evidentment, doncs, la batalla judicial es troba a hores d'ara respecte a aquesta situació. Recordem que ja anteriorment en de la llei, 50 sentències del Tribunal Suprem demanava a les empreses que no treballés doncs amb aquesta aquesta categoria d'autònoms, sinó que fossin persones assalariades. Però, com dèiem, aquesta situació, dos anys després, encara continua.
Doncs parlem de les xifres, però tanta necessitat tenen les empreses d'aquests treballadors? Doncs sí, mireu, hi ha xifres d'un estudi d'Ecoc Superviewer que diu que un 48% dels residents a Espanya demanen almenys una vegada al mes en aplicacions com Delivery, per exemple, i un 22% ho fan com a mínim una vegada a la setmana. Això és a dir que és pràcticament un vici. Com a mínim una vegada a la setmana, sigui divendres, sigui un dissabte, es demana. Parlem d'aquest estudi, parlem d'aquestes xifres, amb la gerent d'estratègia comercial d'Ecoc Superviewer, la Rosario Pedrosa, que la tenim al telèfon. Rosario, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días.
Oye, pues...
gracias por invitarme.
Un placer. Es que esto de las aplicaciones de reparto a domicilio, estas de comer... Oye, es que lo están petando, diciéndolo y hablándolo así directamente de forma plana, son casi, casi adictivas.
Bueno, es un consumo que ha venido para quedarse y que ya lleva años entre nosotros y ha ido creciendo, sobre todo como todos los negocios digitales con la pandemia tuvo un boom e hizo que los consumidores optáramos más por ellos, los probáramos. Y nos gustáramos, y de hecho hoy en día uno de cada dos consumidores utiliza este tipo de aplicaciones o pide comida a través de estos servicios de delivery como mínimo una vez al mes. Por lo tanto, es algo que ya está bastante instaurado en nuestro día a día, ¿no?
Como mínimo una vez al mes. ¿Qué se suele pedir? No sé si lo sabéis.
Bueno, yo creo que hay diferentes momentos de consumo, ¿no? Pero son aplicaciones que, digamos, que tienen dos utilidades, ¿no? Sí que es verdad que vimos que para algunos momentos de consumo, tipo la cena, para darte algún capricho dentro de tu comodidad, en tus momentos de ocio, esto es una de las opciones de uso. Y por otro lado, también la conveniencia, ¿no? También vimos que durante la pandemia también había sido una opción muy utilizada pues para sustituir el menú del mediodía, porque pues o a lo mejor no teníamos tanta disponibilidad a nuestro alrededor, teletrabajábamos, y era muy conveniente pues el pedir una comida lista para comer en un momento donde tampoco tenías mucho tiempo, ¿no? Entonces se ha ido instaurando, digamos, en esos dos momentos. Es un capricho, pero también es una opción conveniente que nos soluciona pues la comida en un momento donde no tenemos mucho tiempo y podemos optar por este servicio, ¿no?
Claro, vosotros publicabais datos, por ejemplo, que un 48% de los residentes en España lo piden al menos una vez por aplicaciones de delivery, y un 22% lo hace como mínimo una vez a la semana. Esto es una barbaridad. Y parece que va en crecimiento esto.
Claro, era un poquito lo que te comentaba. Es algo que es un servicio que, sobre todo, creció muchísimo, tuvo su boom justo en la pandemia, pues precisamente por las limitaciones y porque el canal de la hostelería estaba cerrado. Pero sí que es verdad que después de ese boom, lo que estamos observando es que ese crecimiento se ha estancado, al igual que muchos otros negocios online. Es decir, la pandemia nos hizo pues aproximarnos a este tipo de servicios que son muy convenientes online, y ahora pues con la vuelta a la normalidad estamos volviendo a la presencialidad. Entonces, eso no quiere decir que vayamos para atrás y vayamos a dejar de consumir este tipo de servicios, pero sí que es verdad que se está ralentizando. Y no solo está pasando con el delivery, también nos está pasando, por ejemplo, con la compra de alimentación online, donde pegó un despegue bastante importante durante la pandemia y ya hemos ganado cuota de mercado, por decirlo de alguna manera, pero ya no sigue creciendo a ese ritmo. Se ha estancado. Y con la comida a domicilio nos ha pasado un poquito lo mismo. Lo que pasa es que sí que es verdad que es una opción que gusta al consumidor porque le da una serie de ventajas. Y por eso la ha inculcado, digamos, dentro de sus hábitos habituales.
¿Qué concepto tiene el consumidor de este tipo de situaciones? O sea, de este tipo de alimentación que se puede pedir a través de una aplicación.
Bueno, pues hay muchísimas opciones. Yo creo que el que quiere llevar una alimentación saludable no va a depender del tipo o cómo se abastezca de esa alimentación, ¿no? Yo creo que cada vez hay más conciencia de esta alimentación y también gracias a que gracias al delivery tenemos una opción o un abanico muy amplio de opciones de restauración.
Sí.
Si queremos, podemos seguir esa alimentación saludable, porque el delivery está abierto para muchísimas opciones de restauración.
Claro.
Al final es el consumidor el que elige ir por una opción, a lo mejor menos saludable que otra, pero puede un poco elegir cualquiera, ¿no? Porque realmente la oferta es amplia y variada, ¿no?
La última pregunta que te voy a hacer, Rosario, es conforme al crecimiento. Comentabas que el gran boom fue durante la pandemia, que nos echó una mano. Ahora, más o menos, la cuestión, no sé si me has dicho que más o menos está equilibrada, pero ¿el futuro hacia dónde va? ¿Va hacia un aumento de este tipo de negocio?
Yo creo que si va a un aumento, será un aumento moderado, y esta es mi opinión. Y lo que estamos viendo es una explosión del consumo fuera del hogar y presencial, unas ganas enormes del consumidor de salir, de disfrutar, y claro, pues eso quizás va a provocar que este delivery no tenga los crecimientos que tuvo durante la pandemia. Por lo tanto, mi pronóstico es que sigamos con esta situación de crecimiento muy moderado, conservando los indicadores que tenemos en estos momentos. No paticino grandes crecimientos.
Bueno, de hecho ya, pero el nicho del mercado ya lo tiene. Rosario Pedrosa, gerenda de estrategia comercial a ECOC Superviewer. Oye, muchas gracias por esta charla que has tenido aquí con nosotros. Muy amable.
Nada, un placer a vosotros.
Gracias. De seguida parlem d'una qüestió que possiblement s'hauria de fer bé. En tot cas, parlem de canvi climàtic i parlem de la transició d'energies cap a una energia neta. Ara, s'ha de fer bé, en aquest cas, i és el que reclamen molts ajuntaments i plataformes catalanes, que sí, hem de fer energies renovables, però no a qualsevol preu. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Igualada y Palafolls. Y 12 centros en Barcelona. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa. Infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre... Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
¿Quiere reformar su cocina o baño? Déjese de ofertas y regalos. Nosotros solo tenemos los mejores precios. No reforme sin visitarnos. Saldrá ganando. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona. 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
En Hipoyagán, venda excepcional. ¿Quieres tener un buen descanso? En Hipoyagán encontrarás el colchón ideal y más adecuado para ti. Hemos seleccionado tres marcas de colchones con diferentes densidades, firmezas y medidas a precios excepcionales. Colchón matrimonio disco isoelástica modelo Excellent, 199 euros. Entrega ultra rápida. Pague a 12 meses sin intereses. Hipoyagán, todo para el hogar. Comedores, dormitorios, sofás, colchones, muebles de cocina, textil hogar, menaje, etcétera, etcétera. Hipoyagán. En Terrassa, Granollers, Parets, Girona, Vilanova, Manresa y hipoyagán.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no. Con lo que...
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
La España informativa sigue centrada en las acciones que...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs anem cap al Centre Mèdic Estètic Star BN. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, muy buenos días.
Bienvenida. Hoy, ¿hacia dónde vamos, doctora?
Mira, hoy vamos hacia el lío que se le monta en la cabeza muchas veces al paciente que está perdiendo peso, ¿no? Es decir, primero con los tópicos y con las leyendas urbanas, porque a mí me vienen muchísimas veces los pacientes, ¿no?, que me cuentan, pues a mí me ha dicho mi amiga, o a mí lo que me han dicho, que los primeros kilos se pierden bien, pero luego ya no se pierde. Otras veces me encuentro con personas de una cierta edad que me dice, no, es que yo no me pongo a perder peso porque con los años es prácticamente imposible perder peso. Es decir, hay como mucho tópico, mucha leyenda urbana que el paciente asume como si fuera una verdad absoluta.
Y no.
Eso lo único, no lo es.
No.
En absoluto, pero además le confunde.
Sin esfuerzo no sirve esto de nada. Esto es así. Esto de...
Es decir, el esfuerzo, mira, inclusive la lotería, para que te toque tienes que ir a jugarla.
Como mínimo.
Como mínimo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay tópicos, pues, desde productos milagrosos, aparatos milagrosos. Este hecho, imagínate una persona, nosotros tenemos el otro día, lo hacíamos en Instagram, una paciente con 76 años que ha perdido 23 kilos con nosotros, ¿vale? Pues hay muchas mujeres de la misma edad que esta paciente nuestra, que gracias, que probablemente no se animan a ponerse en marcha a perder peso porque están convencidas, porque han leído en algún sitio que cuando se tienen esos años ya no se pierde peso, ¿no? Que cuesta o es muy sacrificado perder peso, ¿no? Entonces, todos estos tópicos, como te decía antes, Cruz, que el paciente hace como suyo, que los cree verdaderamente, en muchísimas ocasiones le frena para hacer lo que tiene que hacer, y en otras muchísimas ocasiones le confunde porque no sabe lo que está pasando. Voy a contar someramente un detalle que me ha pasado esta mañana con un paciente y que creo que le pasa a mucha gente, que es pesarse a diario. Y hay algunas personas que inclusive se pesan por la mañana y se pesan por la noche, ¿vale?
Eso no hay que hacerlo.
Es un caos, ¿vale? Porque esta persona me decía, pero ¿cómo es posible? Pero si yo me pesé el jueves y pesaba tanto y ahora, ayer en mi casa pesaba no sé cuánto y hoy peso no sé cuánto. Cuando existen esas variaciones de peso, no son variaciones de grasa, son variaciones de agua, ¿vale? El agua tiene densidad 1, si yo me bebo un litro de agua y no voy al baño a hacer pipí, me peso y pesaré un kilo más. ¿De acuerdo? Sin embargo, el mecanismo de pérdida de grasa son unos mecanismos mucho más complejos que necesitan del factor tiempo, es decir, del transcurso de los días para que se nos ponga de manifiesto. Entonces, cuando una persona se come un bocadillo o se come un plato de pasta o se come una carne a la plancha y va deduciendo por su cuenta, esto me adelgaza, esto me engorda, entra en una confusión tal que le lleva a tomar decisiones erróneas, como por ejemplo, llevo 2 días que me estoy pesando, la báscula no se mueve, pues mira, yo me lo salto hoy y punto. Y a lo mejor se ha perdido que al tercer día esa báscula va a manifestar la pérdida de 800 gramos o de un kilo de peso, ¿de acuerdo? Entonces, el consejo que yo puedo dar a todas estas personas que ahora mismo se pueden encontrar en una línea de pérdida de peso o que quieren perder peso es, en primer lugar, que busquen un profesional médico con experiencia, con resultados demostrables, que le explique cada uno de los pasos que se van a realizar, ¿vale? Que una vez confiando en ese profesional, se ponga en marcha, haga lo que le dice y, por favor, se lo especifique o no el profesional, que no se pese cada día, porque esto es lo único que conduce, son a equívocos, a angustia. Es como las personas que llevan el reloj cuenta calorías. Imagínate la angustia que supone ir mirando las calorías que estoy consumiendo. Yo creo que la pérdida de peso se tiene que desdramatizar, tiene que relajar al paciente, tiene que servir de ayuda y no de complicación, una complicación más en la vida de cada uno de nosotros, y en esta línea es como trabajamos y por eso creo que podemos ayudar tanto a los pacientes que vienen a vernos.
Es que además, pesarse cada día o cada minuto, por la mañana y por la tarde, te genera una ansiedad, es que debe ser una ansiedad tremenda.
A lo mejor resulta que has hecho una dieta perfecta, que has comido sano, que has comido bien, y te pesas al final del día y dices, jolín, peso un kilo más, pero ¿cómo puede ser esto, no? Entonces son una serie de mecanismos de descompensación de agua que tienen una explicación desde el punto de vista profesional, pero que es normal que el paciente lo entienda, ¿no? Por eso mejor que no lo hagan.
Pues ya lo sabéis, podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631, 93-414-3631. Podéis preguntarle pues lo que os apetezca, vuestras dudas, vuestras preocupaciones, y ella pues os lo explicará. Pues en la web podéis encontrar también el teléfono, toda la información, estarbene.es, estarbene.es, y podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram. Estarbene Medicina Estética, Estarbene Medicina Estética es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo, igualmente, hasta luego.
Adeu, adeu, bon dia. Parlem de pàrsules descontrolats, va.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I per què dic descontrolats? Dic descontrolats perquè la comarca de l'Anoia està davant d'una allau, una allau de projectes d'energies renovables. Mireu, energia renovable, sí, cap aquí hem d'anar. És una qüestió que possiblement és més que futur, és quasi present. Ara, la pregunta seria a qualsevol preu? Aquesta és la pregunta, i aquesta és la pregunta que es fan als diferents ajuntaments de l'Anoia, que han presentat recursos a totes les iniciatives que sumen pràcticament 300.000 plaques solars. 300.000. I 59 torres d'alta tensió. Parlem amb el membre de la plataforma Preservem l'Anoia, el senyor Martí Senserric, que el tenim al telèfon. Martí, bon dia, benvingut.
Bon dia, gràcies per tenir-nos una estona.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres i explicar-nos això, perquè, clar, estem parlant de que energia renovable sí, però possiblement és... Fem-ho bé, no? Seria aquest el resum, més o menys?
Seria aquest el resum, sí. Ara, com tu deies, 300.000 plaques. És a dir, aquesta cosa, aquesta dada és molt alarmant, és així real, és a dir, però només és de tres parcs de tots els altres que estan fent a la comarca de l'Anoia. És a dir, aquests tres parcs que ara mateix han entrat en un procés administratiu com al final del procés administratiu, vale, que són el Parc de Bellprat, Sant Martí de Tous, Jorba i Òdena, vale, aquests, només aquests tres parcs ja porten unes 300.000 plaques. No arriba quasi, però quasi que són 300.000 plaques. Vale? I llavors, doncs, una mica és el que dèiem, no? És a dir, això s'ha de fer de manera organitzada i estem demanant una aturada immediata de tot aquest munt de projectes abans que es faci, i demanar primer que es faci, perdona, el pla TER, que és el pla de transició energètica.
D'acord. Llavors, ara, una persona que pugui estar escoltant diu, vale, però si són 300.000 plaques solars, això és energia renovable, això és un benefici, no contamina. On està el problema?
El problema està, i és molt clar, no? És a dir, que 300.000 plaques en camps agrícoles. És a dir, deixarem de produir en uns camps perquè s'hi plantin plaques. ¿Vale? I això vol dir que deixarem de produir, doncs, sigui blat, sigui ordi, sigui el que sigui, en aquests camps. És a dir, perdrem valor ecològic i territorial. Més enllà de que hi ha masies que estan afectades directament per aquestes plaques i també perdran valor i qualitat de vida, no, per què no dir-ho? És a dir, hi ha gent que no vol vendre res, ni vol perdre res. És a dir, simplement vol viure a casa seva tranquil·lament i de cop es troba que tenen un munt de masies, un munt de plaques que se'ls hi posen, com aquí qui diu, al damunt de les masies.
Clar, aquest seria tot un problema. A més, suposo que això, imagino, que a més de l'impacte que dius tu ecològic, és un impacte també paisatgístic, no?, mediambiental, en aquest cas.
Està clar, està clar. És un impacte mediambiental, és a dir, l'empresa fins i tot s'atreveix a dir-nos, en resposta de les al·legacions, s'atreveix a dir-nos que no cal patir, que això crearà un nou turisme, un turisme de plaques. Ostres,
un turisme de plaques?
Sí.
No m'ho crec. Us han dit això? Us han dit que això crearà un turisme de plaques?
Tenim una resposta de les al·legacions que vam fer fa un any enrere, més o menys, que una de les respostes de l'empresa, perquè, a més a més, la Generalitat, a hores d'ara, encara no respost, és a dir, la Generalitat el que va fer és al·legacions que fem del projecte, empresa, respongui-les, i la Generalitat ens torna a la resposta de l'empresa, això van així, vale? Una de les respostes és l'empresa diu que hi haurà un nou turisme, el turisme de plaques. I diu això.
Però, clar, alguna cosa hem de fer, no? Per una transició, en algun lloc s'han de posar les plaques, no?
Està clar. És a dir, nosaltres el que demanem, sobretot el que demanem, és una planificació d'aquest territorial de transició energètica, sobretot utilitzar espais antropitzats, és a dir, espais que ja estan afectats per l'ésser humà, és a dir, teulades...
Cantera, seria una cantera abandonada d'aquestes que hi ha, per exemple, sí.
O autopistes, per què autopistes? No tenim una mitjana d'autopista de plaques? A Alemanya ja s'està fent això, i no hi ha cap problema, i Alemanya no és que sigui un país de gaire sol, que diguem, comparat a Catalunya. I llavors, és com, ostres, anem a... Però, clar, jo ho entenc també, és a dir, aquí ve una gran empresa i diu, a veure on està el terreny... Ells mateixos han dit, venimos aquí porque el terreno es barato.
Clar.
Això t'ho diu l'empresa, sí, amb aquestes paraules. I perquè al final són empreses de Madrid que estan muntant diferents petites empreses de Catalunya o d'altres llocs del món, és a dir, però sobretot això, saps? I que venen aquí i et diuen, és que el terreno és barat, i dius, ostres, vale, gràcies, perfecte, saps? És a dir, si aquesta és la solució, i la Generalitat, a més, dona peu a això, doncs perfecte.
Clar, perquè tot això ha de passar per una aprovació de la Generalitat, en aquest cas, no?
Sí.
Això, la competència directa és de la Generalitat, en aquest cas.
Representa que la Generalitat el que va fer és fer un decret llei que fins a uns, també des del govern estatal, eh? Hi ha unes lleis que diuen que fins a uns X megawatts, no recordo quina quantitat, representa que aquests projectes ja poden passar per la comunitat directament. Vale? Què ha passat aquí? La Generalitat treu un decret llei, el modifica i permet a aquestes empreses fraccionar els parcs. És a dir, tot el que era abans un sol parc i, per tant, era molt gran i, per tant, havia de passar a nivell estatal, la Generalitat fa un decret llei, permet que això es pugui fraccionar i llavors aquestes empreses fraccionen els parcs i un parc que era tot sencer, aquest parc que deia que era Belltat, Pous, Òdena i Jorba, que era tot un sol parc, ara ho fracciona i són tres parcs diferents. De manera, passa un procés administratiu molt més fàcil per la Generalitat i ja ho podem tirar endavant.
Doncs, senyor Martí Sansarric, membre de la plataforma Preservem la Noia, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i aquestes explicacions que ens has donat, molt amable.
A vosaltres, gràcies. Una abraçada, adéu.
És un bon que... m'ha arribat a l'ànima això de que no us preocupeu, que portarà turisme de plaques. Això sí m'ha arribat, eh? Turisme de plaques solars. Vull dir, no sé, entrenar a veure vinyes, per posar un exemple, o plaques solars... A veure, que només és un comentari, que igual jo ara no sóc una persona capacitada per veure un futur i una potencialitat turística, eh? També us ho dic, però d'entrada em deixo una mica parat. Bé, de seguida... Marc Porto, com estàs?
Molt bé, molt bon dia.
Benvinguda. Tu aniries a veure, a fer turisme de plaques solars?
No m'ho havia plantejat, però qui sap? Sí.
A veure, un mar de plaques solars.
Qui sap? Mai se sap.
Mai se sap, això és cert, eh? De seguida parlem de la Sagrada Família. Per què?
Doncs sí, perquè per motiu de la Mercè es podrà veure la Sagrada Família gratis si entres en un sorteig d'entrades que fins avui, dilluns, està disponible.
De seguida en parlem, però abans, mireu, parlo de Elevadores Reco. Perquè si parlem de mobilitat i la Sagrada Família, clar, si vols posar la torre de dalt, necessites l'ascensor com a mínim, no? Ho farem més a una escala nostra, no? Si parlem de mobilitat, sabem que el desafiament diari que pot ser arribar a pujar i baixar escales per algunes persones, no? S'ha d'estar ben equipat perquè mai sabem quan podem topar-nos amb una lesió que un familiar es faci gran. Per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Ens ajuda a viure la vida. Truca al 935 169 030. 935 169 030 i eleva't cap a una vida millor amb Elevadores Reco.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta? ¡Siempre!
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. ¡Siempre! Alquiler Seguro.
Ana Rosa, qué ganas tengo de verte.
Jorge, y yo también a ti. Además me han dicho que tienes una cantidad de cuentos chinos.
Y a mí me han dicho que tú tienes unas ganas de tardear. Pues eso, yo te espero en Cuentos Chinos de lunes a jueves después del informativo de la noche.
Y yo todas las tardes en Tardear de lunes a viernes.
Telecinco.
Contigo siempre.
a ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Gratis per visitar la Sagrada Família per la Mercè, doncs ja s'han anunciat les jornades de portes obertes al temple, a la Basílica, coincidint amb la Festa Major de Barcelona, la Mercè. Això sí, qui vulgui visitar-lo de forma gratuïta, els dies 22, 23 i 24, entre les 16 i les 20 hores, s'ha d'inscriure's prèviament amb una llista o una web, no? Marc Portavera, això com s'ha de fer? Explica'ns.
Doncs sí, les persones interessades, com comentaves, han de participar en un sorteig d'entrades que està disponible fins avui dilluns, dia 18, amb inscripció prèvia a la web de la Basílica o també en un formulari que han penjat a les xarxes socials, i pel que s'estima que hi haurà unes 15.000 persones que podran visitar-la. Nosaltres hem parlat amb el director d'operacions de la Sagrada Família, el Marc Martínez, que ens explicava, entre altres coses, que en aquesta visita es podrà conèixer l'estat actual de les obres, així com també novetats que no s'han arribat a veure fins ara.
Els 15.000 afortunats que puguin venir aquest any podran gaudir de veure les dues figures del tetramorf de les Torres dels Evangelistes que es col·locaran i s'inauguraran el mes de novembre, Joan i Mateu, i a més podran gaudir d'una novetat que posem a la nostra app i a l'audioguia de realitat augmentada, en el que podran veure espais de la Basílica que normalment no es poden veure perquè estan fora de l'abast de la visió del visitant per motius d'accessibilitat. A l'interior de les cobertes, l'interior de la Torre Mare de Déu, l'Hort del Cimaci, serà una experiència molt bonica i podran descobrir espais que normalment no es poden veure.
Molt bé, no?
Doncs sí, a més són unes visites que es van veure reduïdes també per l'època Covid i que ara arriben encara amb molta més il·lusió tant pel que fa a visitants com pels propis organitzadors.
El principal és la quantitat de peticions que rebem, no només per les jornades que celebrem ara al setembre, sinó també quan ho fem al febrer en motiu de la festivitat de Santa Eulàlia, que també rebem moltíssimes peticions de la ciutadania per poder venir. I després, que quan estàs aquí i veus com va arribant la gent, les cares d'emoció i lo contenta que està tota aquesta gent podent gaudir de la visita complerta amb aquestes novetats que sempre tenim per portes obertes, de poder veure en el seu dia, doncs, una mostra de l'estel de la Torre de la Mare de Déu. L'any passat, les dues figures que vam posar dels evangelistes, aquest any les dues últimes. Són motius més que suficients per voler venir i poder gaudir d'una visita com qualsevol altre dia, amb l'afegit d'aquestes novetats que intentem mostrar cada any.
Clar, tu imagina't, és que ja fa uns quants anys, des de la Covid en tot cas, que totes aquestes visites o no hi havia o estaven molt reduïdes amb tot el canvi que ha significat aquesta joia religiosa i arquitectònica, de gaudir.
Exacte, sí, seran novetats aquestes també de la realitat virtual, com comentava, que es podran veure aquest any per la festivitat de la Mercè i que hem de recordar també que estaran disponibles doncs, fins avui aquest sorteig, aquestes entrades per poder-se apuntar i gaudir el dia 22, 23 i 24.
Doncs mira, és una molt bona oportunitat per anar a veure la Basílica de la Sagrada Família. Marc Puerto, moltes gràcies.
Gràcies.
Apunta'm al sorteig, jo també m'apuntaré en tot cas.
Ho apunto, els dos.
Bé, escolta'm, no sé si t'agrada la carn, perquè sí. aquí la Marc Puerto, on la veieu, la nostra companya, que penseu, no, segurament fa dieta i tal per mantenir aquesta magnífica figura que té. No, la Marc Puerto, si foto unes carnaques, que mareja. Fots unes carnaques que mareja. Perquè va a la Cabrera. La Cabrera de Barcelona fan unes carns magnífiques. D'Argentina és originària el Tang i també el xef Gaston Ribeira, que és creador i ànima d'un dels assadors més exitosos de Buenos Aires. La Cabrera, ara a Barcelona, al carrer Diputació 239, entre Balmes i Rambla Catalunya, per viure la passió per la carn i el foc. Si t'agrada la carn, fes-me cas, com ho va fer la Mar en el seu moment, La Cabrera, Barcelona. Pots reservar per Google Maps o trucant al 93 878 32 30. 93 878 32 30, La Cabrera, Barcelona. Si em fas un favor, Mar, em pots reservar?
També t'apunto.
Avui vaig amb tu.
A la Sagrada Família i a La Cabrera.
A les dos llocs. Gràcies, Mar.
Gràcies.
Cuida't. Estem a punt de tanquem ja rere Cove Catalunya i Andorra. Recordeu que totes les xerrades les podeu tornar a sentir a la web de la casa. Tornar a escoltar a la web de la casa. cope.es/Catalunya. cope.es/Catalunya. I ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.